cosa ens fa falta a la majoria dels humans és temps. Temps per fer coses que ens agraden, temps per compartir amb qui estimem, en fi, el nostre espai, o temps per fer, per exemple, més esport. Avui al consultori a tres bandes ens plantegem una qüestió necessària per garantir la nostra felicitat i també facilitar la nostra felicitat, que és com gestionem el nostre temps. Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Tu tens temps per fer coses que vols dedicar al teu temps?
Ja m'agradaria més tenir més temps per tenir temps.
Psicòleg Jaume Funes, bon dia.
Hola, bon dia.
I tu, tens temps?
Bueno...
O sigui, què vol dir el temps, no?
Entrada en definir... Bueno, diria que no em queixo de tenir allò, les pauses de felicitat suficient a la vida, que ja és algo.
És a dir, petits espais, encara que siguin de llarga o curta durada.
Petites pauses, sí.
Molt bé. I avui també connectarem amb Solsona, allà hi tenim l'horticultor Marc Casabós. Marc, bon dia.
Bon dia.
Tu tens temps? Suposo que sí, perquè això de l'hort...
Deixem-ho estar. Fa anys que vaig darrere dels dies de 48 hores, el que passa que de moment no els he acabat d'aconseguir. No, tinc temps, però tothom en voldria més. No sé què ens passa, que vivim d'una manera que sempre voldríem fer més coses de les que podem fer.
Però probablement, amb això de l'hort, la gestió del temps sí que és una cosa que controles molt. És a dir, has de dedicar un espai de temps, això, un calendari, ho mires molt, tu.
Bueno, bàsicament el que has de procurar, com en totes les altres disciplines, és una regularitat. És a dir, no és tant la quantitat de temps, sinó la qualitat del temps i ben ordenada. Són 5 minutets o 10 al dia, però hi han de ser, i a vegades passa el que passa i no hi són.
Doncs avui al consultori de la felicitat, com gestionar el nostre temps.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
Llucia, anem pels escriptors. El temps d'entrada és una cosa que us atabala.
No, mira, pensa que una de les grans obres mestres de la literatura és de la recerca del temps perdut. El temps és un tema que obsessiona molt els escriptors, no només Proust, i és un tema que ens obsessiona no només per a l'hora de posar-se a escriure, sinó també a l'hora de tractar el temps. El temps passat, el temps present, el temps futur, és un tema que ens interessa moltíssim.
Però tu et marques un límit de temps d'una data d'entrega?
Sempre van bé les dates d'entrega per les persones que estan educades en el món del periodisme, que hem d'entregar articles i sabem que si no els escrivim no arribarem a temps. Això ens ajuda en aquest sentit. Però per mi és molt més important revisar el que ja he escrit tantes vegades com sigui necessari abans que tenir una data límit.
Clar, però això seria una cosa exemplar, però a vegades això que deies, la feina o les editorials o la pressió d'una capçalera de diari fa que no tinguis temps a fer això.
He arribat en el punt que ja no m'importa. És a dir, sí que m'adonca aquest límit per la premsa escrita, sí que em dona aquest límit per fer qualsevol tipus de feina periodística, però quan es tracta de fer ficció o literatura, ara ja he decidit que serà el meu temps.
I un cop tens la història, la gestió del temps dins de la història també deu ser difícil, no?
La gestió del temps és molt difícil perquè pensa que el temps que hi ha, que té el lector, és el mateix temps que ha de tenir l'escriptor. És a dir, tu no pots ser molt més lent en el desenvolupament d'una història que el lector, perquè si no s'avorrirà. Tampoc no pots ser molt més ràpid perquè llavors es perdrà. I llavors aquesta conjunció entre allò que escrius i que l'altre llegeix, jo crec que és el gran secret de la literatura. Aquesta i explicar bé la història, però va molt lligada una cosa amb l'altra.
I tu recordes quant de temps vas trigar a escriure? No sé, Lego Surfing?
Lego Surfing vaig trigar més o menys molt poquet, 2 anys, una cosa així.
Però això sí que... és poquet, eh?
Sí, és poquet. Me'n vaig anar al darrer mes, quan que veia que sí que m'ho volia presentar un premi literari, que era el Josep Pla, vaig veure que no arribava a temps per entregar dins del termini, i llavors em vaig estar un mes tancada en una casa a Mallorca, justament per revisar, perquè, insistes, per mi és molt més important revisar el que has escrit que allò que has escrit, perquè el que escrius pots escriure-ho molt ràpidament, però després, si no està ben revisat, no serveix absolutament per res.
Per això és ideal, no, professor? Tenir temps per pensar què volem fer i com gestionar el nostre temps?
A veure, tenir temps, com a mínim, perquè el ritme de la vida no te lo marquin totalment. És a dir, que tu t'aixequis al matí, més enllà que estiguis adormit o no, com a mínim pares a pensar sobre el que has de fer, el que no has de fer, el que t'agradaria fer. És a dir, hi ha una dimensió del temps que és el que ens permet ser persones, és a dir, no objectes que un altre domina d'acord amb altres pressions. Però el temps també en aquest cas va molt associat a la capacitat de soledat, a la capacitat de crear un món interior. Hi ha moltes persones que necessiten estar actives, estar relacionades, estar fent coses en lloc d'estar soles, mirar-se a l'horitzó.
És que hi ha gent que li costa molt gestionar, és a dir, estar bé amb el temps.
Pensa en una altra cosa.
No tinc res a fer avui, hi ha gent que ho passa molt malament.
Però és que tenim massa estímuls externs que ens fan perdre el temps, precisament. La televisió, quan parlem d'escriure, escriure, per exemple, necessitem desconnectar. I quan parlem de desconnectar, parlo realment de desconnectar els aparells que tenim a casa, el telèfon,
la televisió... Però hi ha gent que desconnecta
amb la televisió. Sí, sí, no, però quan es tracta de fer alguna cosa amb el nostre temps productiva, no estic parlant justament...
Per exemple, quan navegues per internet no tens la gestió del temps, però segur. O sigui, penses que has estat 5 minuts i si tinguessis allà un controlador, igual has estat una hora.
Exacte, perquè estàs tota l'estona estimulat i sobretot hi ha massa maneres de perdre's dins aquest temps que tenim.
Jaume.
Sí, no, el que passa és que és molt probable que aquesta versió que estem donant del temps en un món de realitats virtuals, justament ara que ha sortit el tema de l'Einstein i les ondes gravitatòries aquestes, és a dir, què és el temps? És a dir, fins i tot en la novel·la que deia la Lucía, que quan tu estàs en un món virtual connectat, està en una altra esfera que no està regulada exactament pel cronos, per la seqüència única, sinó que tens moltes dimensions. L'única variable, en tot cas, que està present aquí és aquesta capacitat de tornar a sentir el teu món interior i d'anar vivint-lo. Inevitablement les vivències són seqüencials, però també són acumulades. Pensar en tu mateix i pensar en la capacitat de pensar.
Consultes a suplement@catradio.cat.
Consulta número 1.
Mira, una consulta pel Jaume. La Mireia de Cervera explica que un dels errors que cometem més els humans és el de no aprofitar prou bé el temps. Pregunta com pot ensenyar als nens a aprofitar bé el seu temps i si és necessari asseure's amb ells i explicar-los la importància de gestionar el temps.
A veure, comencem per un element important. Tot infant ha de viure que avorrir-se també és important. És a dir, no els introduïm la idea de que estan perdent el temps.
Ui, però això és un gran debat, perquè quan el nen s'avorreix, mama, m'avorreixo.
Sí, però...
Sempre li dones alguna cosa perquè calli.
Jo li prohibeixo la paraula. No, està prohibida a casa meva la paraula avorrir-se.
Però dius que és important avorrir-se.
No, aquesta no necessitat d'estar fent coses contínuament. És allò que l'infant ve i diu, bueno, ja he acabat això, ja, i ara què fem? Doncs ara no fem res, és a dir, a veure, aquesta no necessitat de que tot el temps estigui regulat per l'activitat, que és aquesta, la seqüència del temps clàssic, aquesta és anar fent una cosa darrere l'altra, la qual et dona la sensació que estàs vivint el temps, mentre que el món vital ve a ser més una intensitat de vivències. Hem acabat de fer una cosa, també podem parar 2 minuts a veure lo maco que és, i a dir, que se'ns caigui la bala.
Mira, això ens lliga molt amb el tema de l'hort, és a dir, Marc, tu amb els teus fills, segurament, quan plantes una planta aquestes dels pèsols, no? Que és allò molt petit, que ha de passar un temps perquè creixi i hi hagi fruit. La paciència.
Sí, cultivar la paciència, que sí, es lliga íntimament amb el que seria la seqüència aquesta temporal, no? El que passa que aquí penso que hi ha una cosa molt curiosa, que és que probablement, no? Si jo estic amb el meu fill i diguem que juguem a veure com transcorren aquells 3 mesos entre que sembres un pèsol i te'l menges, probablement a ell se li fan molt més llargs que a mi. És a dir, i això aplicat al dia a dia també ens serveix per a totes les altres tasques, no? Parlant de llibres, doncs jo sempre em sembla que quan vaig començar a escriure el primer llibre tenia molt més temps útil si decidia que tenia un mes per aplicar-lo allò que no pas ara, no? Ara em passa el mes
volant. Clar, però tu, per exemple, quan plantes una tomaquera, és aquell moment d'il·lusió, sí. No? D'anem a plantar, estem dedicant un temps a plantar una tomaquera. Però el moment que ja l'has plantat i ja l'has regat, que has d'esperar i has de tenir paciència, els teus fills no diuen, ara plantem més coses...
Bé, jo penso que sí, però és que depèn de com el vius aquest temps, és a dir, no estàs esperant, estàs tenint cura, estàs observant, estan passant mil coses allà, vull dir, van apareixent fulles, van apareixent insectes, van apareixent flors, després aquelles flors cauen i acaba sent un fruit petitó, és a dir, no és que no passi res, t'esperis i hagis de tenir una paciència infinita.
I tu et fas un calendari en plan mestrera de l'hort de 9 a 12, o no, o vas estant a l'hort?
No, intentem no fer el calendari i fer-ho. És a dir, que no sigui necessari posar-ho a l'agenda escrit, no? A dir, no, és que al matí el primer que hauríem d'intentar és poder estar una estoneta a l'hort. Ja no de 9 a 12, jo sempre dic que en el cas de cultivar un hort o un jardí, amb 15 minutets al dia n'hi ha prou, l'únic que hi han de ser. Si cada dia no són 15 minuts, al final, al cap d'una setmana, allò se'ns multiplica exponencialment i tenim una feinada. Però... cada dia una miqueta, una estoneta, i intentant-ho posar-ho a l'agenda. De la mateixa manera que no poso l'agenda que m'he de rentar les dents, doncs l'hort tampoc, integrar-ho en aquest sentit.
Però aleshores ja ho hem d'educar a gestionar el temps amb tranquil·litat, sí, amb paciència, amb què no, no sempre farem coses.
És que hem introduït dos conceptes que, especialment per la immensa majoria de les etapes infantils, la paciència i l'esperança són qüestions una mica adultes, no? De veure, esperar pot ser una seqüència d'aconteciments dels quals es veu el resultat, que explicava el Marc ara. És a dir, no espero a tenir els pesos. Entremig, li puc ajudar a descobrir que surt o que al costat passa una altra cosa. És a dir, com, també han de tenir resultats immediats o relativament immediats.
Per sí, però al final és un camí cap a alguna cosa.
Cap a alguna cosa, perquè al final el que és a mi m'agraden els pesos, algun dia m'agradaria menjar-me els pesos.
Però és com això d'escriure un llibre, eh? Jo vull acabar publicant aquest llibre, al final sé on t'acabo. O vull acabar escrivint la novel·la sencera.
Sí, això sí. Però hi ha una cosa que estava parlant el Marc, que per als nens el temps passa més a poc, també és veritat que en relació amb el que han viscut un any per un nen que té 2 anys, és la meitat de la vida. Llavors, li sembla que és moltíssim de temps, però una persona que té 80 anys, un any només és una vuitantena part de la seva...
El temps es relativitza una mica amb el pas del temps.
Sí. Sí. No, i llavors és veritat que com més grans ens fem, més ràpid ens sembla que passa tot. Llavors, clar, pensaves que l'aprofitaves molt millor abans que ara. Quan escrius un llibre ara, moltes vegades tens la impressió que se t'acaba el temps perquè tens mil coses més a fer, sobretot, Marc, tu ara tens fills, abans no en tenies, pot ser, i ara hi ha més coses que has de dividir el teu dia amb més feines que abans.
Ja, parles de l'esperança.
Sí, i la paciència.
La perquè, paciència.
A veure, la qüestió del temps per en l'educació és que el temps, allò que en castellà es diria, no sabria com traduir-lo, que no passi en balde, és a dir, que no passi sense deixar peixada. És a dir, que estàs perdent el temps. Què vol dir perdre el temps?
Els pedagogs i els psicòlegs últimament estan fent moltes xerrades dient que els pares no tenen temps d'educar els fills.
Aquest és un altre tema.
Home,
aquest és un
això
altre
jo crec que... I tu no estàs parlant últimament d'això, oi, Jaume?
I hem de dedicar temps als nostres fills.
La qual té dues lectures. La qual cosa té dues lectures. Una, millor que no tinguin temps, perquè alguns pares quasi ben bé són una nosa per a determinades criatures, però la versió positiva és per què no dimonis col·loquem els temps de la nostra vida, no ja en la gent, en els temps de la nostra vida, pensant en els nostres fills i les nostres filles, estan bé ells, perquè finalment no és un problema de quantitat, és un problema de qualitat. És a dir, com tu, si vens estressat de la feina, ets capaç de dir vull estar feliç una estona amb el meu fill, que no sigui barallar-me pels deures, però el dedicaré amb una certa intensitat, perquè jo també considero que forma part de la meva vida.
Com jo em dedico el temps de la meva vida i el meu temps el vull dedicar als meus fills, que no tant pensar en ja haig de dedicar fill el temps
exactament
al meu fill.
Girar
la truita,
Els fills no es poden, no es poden posar a l'agenda.
Sí,
no
sí.
Es poden posar a l'agenda. Els fills formen part de les experiències significatives del temps de la meva vida, perquè he decidit tenir-los per vincular la meva vida a la seva vida.
suplement@catradio.cat.
Consulta número 2.
És pel Marc. En Miquel de Ripoll diu que sempre rega les plantes al vespre perquè és quan ell és a casa. Pregunta si fa bé de regar-les cada dia al mateix moment o si és millor regar-les cada dia a estones diferents, per exemple, un dia al matí, un altre a la nit. També aprofito per preguntar si regar-les quan no toca el sol és bo o no.
Sí, mira, molt fàcil. Aquí, bàsicament, es tracta de integrar que la millor hora per poder regar qualsevol tipus de vegetal sempre és, perquè ens quedem en una idea clara, si és primavera-estiu, entre 7 i 9 del matí. Entre 7 i 9 del matí. Poden ser les 6 de la matinada, també, però bueno. Ho fa al vespre. Bé, millor fer-ho al vespre que al migdia. Però l'ideal, primer, seria intentar fer-ho a la matinada matí, si no, al vespre, i si no, evidentment, quan es pugui. Però va relacionat amb la temperatura que té normalment la Terra durant els mesos de calor, que ha de ser el més fresca possible, que l'aigua també ha d'estar fresca i que el sol no pot cremar les fulles. No?
Clar, però aquí aleshores ja estem canviant la nostra agenda i estem adaptant el nostre temps a la planta, no la planta a nosaltres, eh?
Sí, sí, bé, és que jo sempre dic que un hort és com tenir una criatura, eh? Vull dir, això és, no és una activitat més de dir, bueno, quan tingui una estona la faré, no, és una cosa que no l'has d'incorporar a l'agenda, però l'incorpores a la teva vida, forma part de la teva... Has d'estar disposat a que formi part de la teva vida.
I escriure un llibre igual, eh? És a dir, és una qüestió de prioritats. Tu no dedicaries el temps a escriure un llibre, però pot ser, però si no li dediques aquest temps, segurament no l'escriuràs mai, no l'acabaràs d'escriure mai.
Exacte.
I llavors, efectivament, el nostre oci està adreçat escriure un llibre.
Però i no sou més partidaris a vegades de deixar-se portar una mica pel que va passant? És a dir, igual jo tinc ganes d'escriure una novel·la, la deixo a mitges, després hi torno i veuré si tinc temps o no tinc
bé,
temps.
Bé, llavors segurament no l'acabaràs mai.
No, però potser algun dia decideixes que en una setmana concreta fas un intensiu i l'acabes.
No, jo crec, mirat en termes de salut mental, jo crec que les persones que ho tenen tot planificat i regulat, fatal. I les persones que són un caos permanent, també. Entonces, com combina aquesta cosa de la creativitat amb un caos gestionable i alhora amb unes obligacions...
Sí, sí, és a dir, tampoc no pot... No, el teu estimat Pedrolo treballava els caps de setmana, era un escriptor de caps de setmana.
Aquell escriptor
ara
de,
ja ens agrada,
entre setmana...
Pedrolo. No, ens agrada ara si sí. Treballava el cap de setmana.
Jo soc molt fan de Pedrolo. Soc fan. Fan absolut.
Hi ha autors que fan això. Hi ha molts autors que s'aixequen, per exemple, a les 4 de la matinada per poder acabar cap a les 7 i fer la seva vida normal a partir de les 7 del matí, no?
Jo ho faig, això.
En plan experiències emocionals, jo crec que també és important tenir temps pausats, però també temps esbojarrats, és a dir, anar una mica sincopats, anar fent una mica de tot. Jo crec que el contrari tampoc és creatiu, no ho sé, almenys en el meu cas.
Mm-hmm. 93-201-7474 suplement@catradio.cat.
Consulta número 3.
Una consulta per la Llucia. La Marta de Nou Barris té un parell d'idees al cap per començar a escriure un llibre, però diu que treballa tot el dia i quan arriba a casa, més tard de les 8 del vespre, no té ni forces ni inspiració per posar-se a escriure. Pregunta si és millor esperar-se a tenir vacances per posar-se a escriure o si és millor començar ara, que ja té la idea clara sobre com enfocar el seu llibre.
Jo començaria... Si tens ganes d'escriure, has d'escriure en el moment que puguis.
Si tens ganes.
Si tens ganes d'escriure...
Principal
sí,
és tenir
no,
ganes.
No, evidentment, si no tens ganes d'escriure, no escrius. I quan tens ganes i tens la idea clara i t'hi poses, el problema és que en el meu cas, i ho he dit qualque vegada, és molt obsessiu. Llavors, una vegada que hi entro, ja no surto d'allà. I em puc estar hores i hores i hores escrivint sense adonar-me'n i ja és de matinada i me n'he d'anar a dormir perquè l'endemà tinc la feina normal de cada dia. Llavors,
I t'altera, t'acaba alterant una mica el teu dia a dia.
Sí, altera moltíssim i llavors has de saber que això pot alterar la teva vida durant un temps, el temps que estigués escrivint aquell llibre. És el meu cas personal.
I poses com a prioritat el llibre, per això, llavors,
en el meu cas, sí. En el meu cas, sí, però hi ha altres persones que no estan disposades i llavors per això dic que és una qüestió de prioritats.
Clar, però creieu que la gent té tan clar les prioritats que té la vida?
Pues em temo que no.
Jo sí, jo les tinc claríssimes. És a dir, a mi m'apassiona això. Si no ho pogués fer, notaria que em falta alguna cosa. Llavors no tinc cap problema en escriure quan em ve de gust escriure i el que vull escriure i repassar-ho 50.000 milions de vegades. Però entenc que si no et ve de gust, doncs no ho facis, tampoc. Hi ha més escriptors que lectors en aquest món, tampoc no. No em vendrà d'un.
No, però no, en tot cas el que volia dir és que per la immensa majoria de les persones vivim una societat de mercat en el que la gran la mercaderia és el temps i per tant que és algú el que decideix què ha de fer i algú que li diu si no comences el dia d'una determinada manera no seràs feliç.
Ah, no, això no.
Ara, una altra cosa és que tenim relativament la sort d'intentar poder gestionar el nostre temps en funció de les passions, aquestes que van variant en funció de la primavera o la tardor o de les idees genials que
i de l'edat i del temps i de la teva vida, perquè sí. Igual estàs amb una persona, amb una parella que té unes aficions i te les encomana i igual no, i no saps.
Clar, però a vegades tens moltes responsabilitats i la gestió del temps no depèn tant de tu, eh?
Per això dic, però de tant en tant necessitem aquest petit temps, aquests petits minuts per dir què dimonis vull fer amb la meva vida o què dimonis m'estan obligant a fer amb la meva vida.
Exacte.
O per què m'agradaria fer d'una manera o una altra. Això no sempre.
Hi ha un altre tema.
Per mi escriure no serà mai una obligació. Ja. Jo ho faré perquè em ve de gust fer-ho i perquè m'estim més escriure en aquell moment que fa una altra cosa.
Sí, però aquí també hi ha les crisis existencials que ara el Jaume introdueix, que és estic fent tota la vida una cosa, per què l'he estat fent fins ara? Igual això no m'omple del tot, no?
Bueno, o com gestiones, a dir, dedico el temps a aquella cosa que em permet sobreviure, però necessito lluitar perquè una part de la vida sigui per viure, una part del temps sigui per viure. Aquest equilibri és el que malauradament la societat actual no totes les persones
i a més hi ha petites compensacions. Estic segura que l'Hort del Marc és meravellós cada vegada que veu que surt alguna cosa nova.
Sí, no, tot compensa. Estava jo, sabeu què pensava ara també una mica, que amb la consulta també que feia aquesta oient,
la Marta,
una mica, que a vegades potser podria ser, sí, que tendim, que això és una cosa que en el meu entorn sí que la detecto moltes vegades, que tendim a confondre el desig, vivim en la societat del desig, que és una cosa que és poc palpable, amb les ganes que deia una mica la Llucia. No? És a dir, tens ganes d'escriure, escriu. És un desig que tens, vés a saber, perquè també vivim una mica de fantasies a vegades, doncs potser no cal i no passarà mai. Perquè el desig no sempre va... Hi ha molta gent a casa, sempre que ve algú i veu l'hort, com m'agradaria, no està parlant de fet d'un desig, com m'agradaria, però no ho faràs, l'hort. Com m'agradaria viure aquí on vius, però no hi viuràs. Llavors, no cal que hi vulguem destinar energies que sabem que probablement no acabaran arribant a bon port, no? Mm. És de distingir una mica aquest desig de la vida real.
Clar,
de la
però aquí també hi ha les modes, per exemple, tenir un hort durant una època i encara, ara, jo crec que encara s'arrossega això, era com una moda, no? L'hort urbà, de cop i volta, tothom havia de tenir tomaqueres al balcó de casa seva.
Clar, perquè és aquest desig, aquest anhel d'una vida més tranquil·la, més pausada, perquè inspira, però dius, realment estàs disposat, tens les ganes...
Sí, perquè si no, alerta, arriba la frustració i és pitjor, no?
Sí, la frustració o l'acceptació, és a dir, al final, quan m'apunto a principis d'any a fer esport i no vaig mai al gimnàs, al final ho veus com una cosa relativa, dius, bueno, no hi he anat, em desapunto, no passa res.
És aquesta complexitat entre gestionar el desig, que han de tenir desitjos, especialment desitjos de saber, desitjos de felicitat, desitjos de conviure, exacte, com gestionar els desitjos, com gestionar les imposicions, els deures i alhora pues, el realisme. És a dir, el realista...
Però ens podem equivocar, també, no?
Sí, però no passa res. Mentre tinguis consciència de l'equivocació, de que veritablement volies escriure un llibre però no saps posar una lletra darrere l'altra, mentre sigui consciència d'aquesta història, dius, potser el meu és pintar o el meu és cantar.
Això hi ha gent que és veritat que no ho té clar. Hi ha gent que ha fet una novel·la i diu, escolta, si sóc el millor escriptor del segle XXI i ningú em vol publicar,
sí, home,
si ningú vol publicar és per alguna cosa.
Hi ha masses desitjos col·locats allò amb l'ecofoisme fals, no? Hi ha massa gent que se sent feliç sentint-se feliç i, bueno, tampoc jo crec que això funcioni gaire.
Molt bé, estaríem hores parlant sobre...
Sí, no és una consulta, però hem rebut un correu d'una felicitació. L'Anna de Castellà felicita el Jaume Funes per una entrevista, diu que li ha arribat ella en el mur del Facebook, que no sé quan va fer els matins de TV3 amb la Lídia Heredia, que el Jaume diu, hem d'intentar parlar més amb els nens d'emocions i no de si l'examen ha anat bé. Està molt d'acord amb tu, diu l'Anna.
Gràcies. Espero que la visió dels que ens escolten sigui la de mirar una altra cosa que no
o sigui,
les notes.
Els nens quan arriben a casa els hem de preguntar com anar a l'examen, com t'has sentit?
Hem de parar-nos a mirar la cara que posa. No cal preguntar quina obsessió per preguntar. Mirar, a veure, mirar, escoltar...
Com t'ha anat?
Com t'ha anat?
És un clàssic.
És que el com t'ha anat és la pregunta
jo
fàcil.
Jo sempre li pregunto com estàs. Veus? Mira, jo li dic com estàs.
Ara tu t'ho fas bé.
No,
sí,
no.
Ara resulta
ara que
aquest consultori que
sóc la mare, allò.
No cal fer-lo perquè tots aquí estem curats de felicitat.
No. Va. Com que després els adults tenim un filtre, el problema és que nosaltres estem de mal rotllo, de mala hòstia, i mirem el xaval i diu, segur que li ha anat malament. No, és a tu que t'ha anat malament. És a dir, no tenim aquesta capacitat de deixar-nos emmirallar cada dia per la cara o què diuen el que fan els infants.
Hem de parlar un dia d'això, dels exàmens que passem també la vida, eh? Aquells exàmens que ens posem... Que no...
Tot sota control, tu.
I la perfecció.
Sí. Sí, sempre i quan siguis un locutor o un periodista que no faci com l'altre dia, no diré d'on, que parlaven dels deures i em va dir no, jo recordo la meva escola com un desastre, em potejaven molt amb els deures i companyia. I en acaba i dic, bueno, pues estàs en contra. Diu, no, gràcies a aquests deures he arribat a ser el gran locutor que sóc.
Com que ha dit gran locutor, ja dic que no era jo.
N'hem parlat aquest cap de setmana.
No era jo aquesta persona. Sí, n'hem parlat, n'hem parlat. És que la vida està plena de contradiccions, eh?
Per això és vida, no?
Per això és vida, per això està viva. Molt bé. Marc, gràcies per atendre'ns.
No tenim més temps.
No tenim més temps, eh? Que és un clàssic també a la ràdio, aquesta frase. Per atendre'ns des de Solsona. Una abraçada.
Una abraçada.
Ui, quins ànims, tu.
Una abraçada, tu.
Ho
he dit amb molt ímpetu, eh?
Ara,
el que passa que la distància a vegades fa que es perdi una mica l'ànim pel mig, però, escolta'm...
Va, cuida't.
Està molt animat.
Gràcies, Jaume, gràcies, Lucía.
Gràcies, una parrada.